després tindrem l'espai plusvàlua del primer cafè, també compartirem una altra entrevista avui per parlar en aquesta ocasió de la beatificació d'Antoni Gaudí amb el seu biògraf Josep Maria Tarragona i l'espai La vida en solfa que tancarà avui amb l'Oriol Casals l'edició del primer cafè de Ràdio Estel. Fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Els exvicepresidents del govern espanyol, Rodrigo Rato i Elena Salgado, compareixen al Congrés dels Diputats per donar la seva versió sobre la crisi financera que ha fet que Bankia, Catalunya, Caixa i Nova Galícia estiguin sota control de l'Estat. El 90% de l'incendi de l'Alt Empordà ja està sota control. Els bombers, però, encara lluiten per apagar-ne un focus al sud del pantà de Boadella, que resisteix de moment a l'extinció. Tot fa pensar que fins almenys aquest dijous al vespre no es podrà donar l'incendi per totalment controlat. El ple del Parlament ha aprovat la proposta de pacte fiscal que s'ha debatut aquest dimecres. La intenció del govern era aconseguir una votació global del document per escenificar un consens incontestable, però la reticència del PSC a donar suport a una agència tributària pròpia ha propiciat que la proposta s'hagi votat per diferents blocs. I en esports, ahir va fer 20 anys que es va inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona amb l'original encesa del pebeter a càrrec d'Antonio Rebollo i l'espectacular cerimònia a l'Estadi Olímpic. Barcelona aposta ara pels Jocs Olímpics d'hivern 2022. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 2:15.
Els científics han d'utilitzar realment la seva recerca i les seves capacitats tècniques per al servei de la humanitat i saber subordinar-les als principis i als valors morals que respecten i realitzen en plenitud la dignitat de l'home. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els diumenges a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa de Ràdio Estel on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Aquest estiu, Escolta'm, el talent català a primera línia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ara, i fins al 31 de juliol, a les rebaixes del Corte Inglés hi ha un 20% de descompte addicional en marques de moda de dona, home, infantil, llançaria, sabateria i accessoris. Armani Jeans, Basdeu, Chantel, Hugo Boss, Calvin Klein, Panama Jack... Més de 200 marques de moda amb un 20% de descompte addicional.
Les rebaixes del Corte Inglés.
Me encantan.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del primer cafè.
Passen 4 minuts de les 9, comencem l'espai plusvàlua del primer cafè, l'últim de la temporada, uns minuts que sempre fem gràcies a la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Avui comencem animant-vos especialment a trucar-nos. Ja sabeu que sempre ho podeu fer. El telèfon per entrar en directe és el 93 409 27 72 93 409 2772. Avui parlarem de dos temes. D'una banda, l'impacte sobre el consum i sobre les possibles reclamacions que pot tenir el que ha estat l'incendi forestal de l'Alt Empordà, o els incendis, millor dit, en plural, i tot allò que puguem comentar avui amb el representant que ens visita de l'Agència Catalana del Consum. També parlarem de transport aeri, especialment pensant en aquest estiu, en què potser molts de vosaltres viatgeu amb avió. Saludem Carla Gràcia. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I també saludem el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià. Senyor Malià, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Carla, com podem començar a preguntar coses al senyor Malià sobre els incendis i el que...
La veritat és que hem viscut uns dies bastant durs, bastant difícils, i per la gent de l'Alt Empordà doncs encara han estat molt pitjors. Llavors, hi ha persones que han viscut dificultats causades doncs, per danys en béns, en interrupcions de subministrament, de telefonia fixa, de mòbil, d'internet... a més, amb la problemàtica que ens trobem en un mes d'una alta activitat econòmica en la zona, què poden fer aquestes persones que es veuen afectades doncs, per, d'alguna manera, doncs, demanar ajuda o el que pugui ser possible?
Bé, el que podem dir des de l'Agència Catalana del Consum en relació amb aquest tema és, bé, primer, doncs, diferenciar, no?, cadascuna de les casuístiques. En primer lloc, pel que fa als danys en béns, aquí el que cal veure és, en primer lloc, si hi ha una assegurança.
Una assegurança particular.
Una assegurança particular, que la veritat és que és, bueno, sobretot amb els que, les persones que tenen doncs, el pis o, en fi, el seu negoci, que és de propietat, doncs és relativament freqüent, no?, que es tingui aquesta assegurança, i anar a la nostra assegurança, mirar el contracte i comprovar quines són les cobertures. Normalment, la majoria d'assegurances de llar inclouen el risc d'incendi i, per tant, aquesta seria una cobertura que estaria inclosa dins de l'assegurança, però en tot cas ho hem de comprovar, perquè podria ser que en algun cas no fos així. Això seria, diguem, la recomanació d'entrada pel
la
que
primera,
fa a danys
directes. Primer mirar si tenim assegurança i què ens cobreix.
I posar-nos en contacte amb la nostra entitat, no?, i comunicar doncs, els danys i, en fi, fer la tramitació doncs, com qualsevol altra circumstància que tinguem amb un dany que estigui inclosa en la nostra assegurança.
Doncs, per tant, danys en béns, com poden ser habitatge, vehicles, etc.
Bé, el cas de vehicles el mateix, perquè el vehicle té, els cotxes tenen una altra assegurança, i aquí també sí que hi ha moltes modalitats d'assegurança de vehicle, que cal veure quina és l'assegurança que tenim contractada, també. No totes les assegurances de vehicle inclouen el dany de... l'incendi. Hem de comprovar-ho.
Ja sabeu que si heu tingut algun problema derivat d'aquest incendi o si de vegades heu tingut alguna situació en el vehicle o a casa o també en el subministrament elèctric, que ara en parlarem, podeu trucar-nos al 93-409-2772 i dir la vostra en directe. Sí, què passa amb la llum, el telèfon, internet... Els talls de llum són notícia aquests dies, recordant també la nevada d'ara fa més de 2 anys.
Clar, a veure, aquí pel que fa als talls de subministraments d'energia o de comunicacions, aquí el que hem de partir és d'un fet, i és que les companyies que fan o que subministren aquests serveis no tenen doncs, la responsabilitat d'això. És una causa de força major que no l'han provocat les companyies i, per tant, és el que se'n diu
un
supòsit clar de força major.
Un dany també per la companyia.
Clar, evidentment, i les companyies, doncs, en el cas de la companyia elèctrica, doncs, han de refer les línies afectades, etc. Per tant, també, etcètera. També està afectada la mateixa companyia. Llavors, aquí, pel que fa als danys derivats, per exemple, en el cas de subministrament elèctric, com poden ser doncs, afectacions en fi, que podem tenir en el nostre domicili pel fet que hem estat sense corrent durant uns dies, clar, això, parlo dels danys com pot ser, per exemple, doncs, el menjar que tinguem en el congelador o en la nevera, no? Clar, això és difícil d'incloure-ho aquí o que hi pugui haver una compensació directa per part de la mateixa companyia per aquest fet que es tracta d'un cas de força major. El que sí que hi ha és que les companyies el que ens han de fer és, lògicament, descomptar-nos d'alguna forma el temps que no ens han estat prestant aquest servei. O sigui, no pot haver-hi cap mena de càrrec, per dir-ho així, per al temps que han estat tallat el servei en el nostre domicili. En el cas de del subministrament de línia de telèfon i d'internet, això està clarament regulat per la normativa que diu que les companyies ens han de compensar en la factura següent per el temps que hem estat sense aquest subministrament, perquè està clar que en el cas del telèfon o d'internet, especialment si estem parlant de serveis de contractació continuada, és a dir, una banda ampla que en la qual ens permet tenir accés durant les 24 hores, els 7 dies de la setmana.
Encara que sigui una tarifa plana, podríem dir, d'alguna manera estem pagant per cada minut,
per cada moment,
de tot el mes.
Exacte, i en el cas d'internet, els talls que siguin superiors a 6 hores en l'horari de 8 a 22 hores, doncs estarien les companyies subministradores estan obligades a compensar aquests talls que es produeixin en aquest període i per aquesta durada superior a 6 hores.
Això és important tenir-ho en compte.
Sí, i tant que sí. Doncs digues.
No, per al cas de suspensió d'altres serveis, no? Per exemple, gent que hagués d'anar amunt i avall per temes de feina, es va interrompre el servei ferroviari...
Sí. Sí.
També viatges concertats per vacances...
Sí, és a dir, el cas d'afectacions, en el cas del transport, clar, el que hem de fer és, lògicament, guardar-nos el nostre títol de transport, fer constar les hores de la suspensió del servei i fer, doncs, una reclamació a l'empresa prestadora d'aquest servei de transport, doncs, al·legant aquesta pèrdua, ni que sigui d'unes hores, d'aquest transport i quina és l'afectació que hem tingut. I, com sempre diem també, les empreses estan obligades a respondre en el termini d'un mes de la nostra reclamació.
De moment això és tot el que podem dir per persones que estiguin afectades de temes més concrets, no? De subministrament, etc. Però si m'imagino que si hi hagués qualsevol dubte, a través de www.consum.cat poden consultar-ho.
Sí, poden consultar a través de la pàgina web de l'Agència Catalana del Consum, també trucant al 012, si és que tenen algun dubte en relació amb aquests temes que hem estat comentant, el tema de subministraments, assegurances...
Hi ha moviment en aquest sentit? La gent s'informa? O...
Sí, tampoc és que estem tinguent una allau de consultes en relació amb aquest tema, però també és veritat que això potser es anirà veient en els propers dies.
Sí,
perquè ara estem amb l'impacte.
Exacte,
també.
I hi haurà gent que potser encara no haurà pogut valorar les pèrdues que ha tingut o la dimensió del problema sobre les seves pròpies propietats o sobre els serveis de consum.
Sí.
Bé, avui amb Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum, hem començat l'Espai Plusvàlua al primer cafè parlant de l'impacte dels incendis. Ja sabeu, amics oients, que trucant al 012 o entrant en el web www.consum.cat podeu trobar més informació sobre coses que es puguin fer o sobre dubtes que pugueu tenir. Un minut i serà un quart de 10. Carla, avui també parlem del transport aeri. Sobre això, doncs, ens podem fer moltes preguntes.
Sí, canviem una mica de tema, un tema una mica més corrent, podríem dir, en aquesta època de l'any. Si tenim un bitllet d'avió i al final no el podem utilitzar per raons familiars, per qualsevol tema, doncs què podem fer? Quins límits presenten els bitllets emesos amb una tarifa, tot el tema que ja vam comentar en el seu moment de l'augment de les tasses. Per començar, no?
Els retards en les sortides del vol, aquí la companyia es pot rentar les mans? És una pregunta que també
és important, i més si hem d'enllaçar amb un altre vol, no? Per començar, una mica, saber si és nominatiu, o sigui, si un bitllet d'avió que cal comprar, saber si és nominatiu o el pot utilitzar qualsevol persona, i què inclou una mica...
Els bitllets de transport aeri són nominatius, i per tant no són diguem, intercanviables. De fet, les companyies...
Els cromos. Elles,
no, no es pot. De fet, pràcticament totes les companyies aèries, algunes són, fins i tot, només accepten el document nacional d'identitat com a identificació. N'hi ha que accepten algun altre tipus de document, com pot ser, per exemple, el carnet de conduir, sempre documents oficials d'identificació, però ens obliguen a identificar-nos. Com és així, entre altres coses, també doncs, per raons de seguretat, etc. Per tant, doncs, el títol de transport aeri és nominatiu i, per tant, només el pot fer servir la persona que l'ha adquirit.
I què inclou? Qui va aquella persona. Dins del preu del bitllet, què s'inclou? Perquè parlem això, no?, a vegades de tasses, dels carburants, de tantes coses...
Sí, a veure, el preu del bitllet inclou el que... És a dir, el preu ha de ser total, ens ha de permetre volar, incloent-hi totes les taxes, i incloent-hi doncs, impostos també, i també el tema de l'equipatge, que si de cas després en parlarem, perquè sí que en el tema de l'equipatge...
Un tema delicat.
Ja, sí, una mica delicat, que potser després el tractem una mica a part. Però sí que després aquí cal distingir entre el que serien serveis addicionals. És a dir, hi ha companyies aèries que ens poden oferir, per exemple, un suplement per tenir preferència o per poder triar un seient especial. O per fer, per exemple, una assegurança addicional. Això són serveis addicionals que han de quedar clarament diguem, identificats com a tals quan anem a contractar i, per tant, són suplements. És a dir, sense aquests serveis addicionals podem volar en el mateix avió i això el que ens fa és donar-nos algun plus doncs, d'això, de poder triar, de poder passar... Doncs preferentment abans. Per davant d'altres passatgers o poder tenir una assegurança addicional.
I pel que fa a la tarifa aèria, certament hi ha moltes diferències entre les d'una companyia i les d'una altra. Mm. Com s'explica això? Potser hem de pensar quins serveis ens ofereixen unes i altres.
Bé, per començar, com tot, sempre ho hem dit, des de consum, els preus són lliures. Això, estem en una economia lliure de mercat i, per tant, els preus són lliures. Hi ha molt pocs preus que estan fixats. És a dir, són lliures.
Es fixen preus màxims en alguns...
En alguns casos, però en el cas del transport aeri no, i per tant, doncs, com dieu, està lògicament bastant directament relacionat amb el servei que et donen aquestes... Sí, sí. companyies, no?
Vaja, que et pot costar un vol a Londres 5 euros i un vol a Madrid 100.
Home, 5 euros, difícil, molt, no? Pocs, molt, pocs, molt pocs, molt pocs, molt pocs, molt pocs. És molt difícil de trobar, però...
El que sí que és important és el tema del concepte de que a vegades et cobren coses que no saps si es poden cobrar o no,
sí.
com és l'emissió dels bitllets.
Això és una de les qüestions que no es poden cobrar. És a dir, la normativa espanyola és taxativa en aquest sentit, i catalana també. És a dir, quan tu adquireixes un servei, en aquest cas de transport, que per utilitzar-lo es requereixi d'un títol, és a dir, aquesta contractació requereixi tenir un títol en el teu poder, per dir-ho així, aquest títol associat en aquesta contractació no pot suposar cap despesa addicional pel consumidor.
Recordem que això a mi m'ha passat, per exemple, no? Volant amb alguna companyia així de baix cost,
sí.
que si t'ho imprimeixes tu no, sí. i si vas allà i t'ho imprimeixen sí. ells, et cobren X. Això és el que estaria prohibit.
Sí, això està prohibit. Aquí,
si
en aquest cas,
podem fer,
aquesta,
si
aquesta companyia a la qual t'estàs referint, i potser alguna altra, potser alguna altra, si és que no podem donar noms, però potser molta gent sap de qui estem parlant, però en qualsevol cas, aquesta pràctica la poden fer, bueno, l'estan fent informant prèviament, és a dir, la companyia està informant prèviament i està dient als seus clients, si us imprimiu el bitllet des de casa vostra, amb la vostra impressora, podreu... agafar el vol i no us cobrem cap recàrrec, però si arribeu a la terminal o a l'aeroport i no teniu, us cobrarem.
són reserves per internet.
Aquesta, diguem, aquesta és l'excusa que dona la companyia. Dir, però tot i així ho considerem il·legal.
És a dir, en principi està prohibit encara que avisin.
Encara que avisin, això mateix, sí. Sí,
sí, sí, sí. Doncs queda aclarit, en tot cas, aquesta petita excusa o aquest petit marge de descàrrec que ens el deixa
sí, però no,
el senyor Malià.
Sí, sí, però no, no ho poden fer.
Ens poden cobrar un suplement per factura de la maleta? Per
també tema de
l'equipatge, que hem comentat abans. A veure, aquí hi ha un problema de normativa, és a dir, hi ha una normativa espanyola que és bastant ja antiga, que és d'any 60, però que encara és vigent, una normativa vigent de transport aeri, que diu
que... Dels anys 60, eh?
De l'any, no, no dels anys 60, de l'any 1960.
De l'any 1960.
Fa 52 anys.
Quan començava el transport aeri.
Quan començava. Que obligava a que a les companyies i que el títol de transport que lliuressin als seus clients per volar, havia, aquest títol inclou l'equipatge necessari.
I posterior... Suposo que fins a un pes màxim.
Exacte, i posteriorment, un parell d'anys després o tres, no recordo ara ben bé, es va desplegar i es va regular i és quan es va fixar el tema dels 20 quilos, que és el que durant molts i molts i molts anys, fins a l'aparició de les companyies de baix cost, s'estava practicant sense cap problema. És a dir, fins a 20 quilos no es cobra cap mena de recàrrec, a partir de 20 quilos sí. I l'origen és aquesta normativa. Però
les coses
a l'aparició
molt...
del baix cost va canviar diferent. Aquest sistema. I després també la normativa europea, la regulació dels bitllets a nivell de tota Europa, dels bitllets de transport aeri, va excloure el tema de l'equipatge, amb la qual pels viatges internacionals no hi ha aquesta cobertura legal, però pels vols domèstics dintre d'Espanya sí que hi ha aquesta cobertura. Per tant, diríem que en els vols domèstics no ens poden cobrar, seria il·lícit que qualsevol companyia aèria que operi dintre de l'estat espanyol no pot cobrar cap recàrrec per facturar maletes, però amb vols internacionals sí que hi hauria aquesta possibilitat. És una situació una mica estranya, si voleu, però és així.
Senyor Malià, ens poden cobrar un recàrrec pel pagament del bitllet d'avió amb targeta de crèdit o de dèbit?
No, bueno, matisem-ho també. És a dir,
això seria com a qualsevol botiga? On...
Sí, el que passa és que aquí hi ha hagut una normativa també de serveis de pagament o de mitjans de pagament que inclou la possibilitat que l'operador, l'empresa, la companyia que faci servir aquest mitjà de pagament o que doni l'opció de que els seus clients facin servir aquest mitjà de pagament, poden cobrar un recàrrec, però que en cap cas pot ser superior al que... Aquí hi ha una qüestió també interpretativa. Nosaltres pensem que el que està dient la norma és que el que no poden cobrar és més del que a ells els costa l'utilització d'aquest mitjà de pagament, que són uns costos molt baixos.
Molt baixos, no?
I, per tant...
Potser un parell d'euros,
que...
una cosa
parell,
així, euros,
o molt menys. Molt menys. És a dir, s'està cobrant uns percentatges un... molt baixos, no? Per... parlo dels empresaris o els comerciants, per utilitzar...
Sí, el recàrrec que té per ells.
Exactament.
El client que paga amb targeta.
I, per tant, el que no són lícits són aquests recàrrecs de 5, de 10, de 15, de 20, o de 25, o de més, fins i tot, euros,
que, a més,
per pagar amb targeta que estan aplicant algunes companyies.
Que, a més, tampoc et dona una solució, perquè ho estàs comprant per internet i com ho pagues, si no... Només ho pots pagar amb targeta de crèdit. Doncs aquesta és la trampa.
La normativa també obliga a que hi hagi un mitjà gratuït de pagament, a més, I això també s'incompleix en alguns casos. És a dir, no hi ha cap més alternativa que pagar amb targeta de crèdit i, a més, amb un recàrrec il·lícit. Per tant, doncs, molt mal fet. Sí, sí.
Doncs déu-n'hi-do les qüestions i els detalls que de vegades no sabem veure els consumidors perquè són difícils de veure, que ens poden comportar injustícies com aquestes, efectivament.
I, a més, és que sembla que sigui cada vegada més complicat comprar bitllets d'avió per internet des del punt de vista de que abans doncs, veies la tarifa i et costava això... com a molt, doncs, amb les taxes o... I ara no, ara és més la maleta, la impressió...
Aquest és un tema que l'estem lluitant molt també des de l'Agència Catalana del Consum, en el sentit que les ofertes dels preus han de ser, des del primer moment, han d'incloure el preu total. Perquè això que estàs comentant, tens raó, i és així. I el que no pot ser és que et diguin vol a Londres 10 euros i que al final n'acabis pagant 60. Quan has acabat tot el procés de contractació. Això tampoc pot ser.
Senyor Malià, dos altres temes. a vegades doncs se'ns obliden els bitllets a casa. Per la reimpressió de targetes d'embarcament, ens poden pagar? Ai, ens poden cobrar?
No, això, bé, ja és el que hem dit abans, l'emissió
sí,
del bitllet.
Mateix,
en
no?
principi, la targeta d'embarcament seria el bitllet, de fet, no? És el que ens permet volar, no?
Sí, el que ens permet entrar a l'avió.
Exactament, el que ens permet entrar a l'avió. I, per tant, seria el mateix que hem dit abans. Eh? No et poden cobrar perquè tu ja has pagat aquell bitllet. I, per tant, doncs,
I ara que estem en època de vacances, el que es parla molt, l'overbooking, no? Que no ens deixin entrar perquè, en principi, doncs, ja està tot complert quan tu has comprat un bitllet.
És la gran qüestió dels vols, l'overbooking.
Sí, bé, això és una situació, de fet, fa molts anys que es va regular i, curiosament, que és una excepció, és una, jo diria, una anomalia. És l'únic cas en el que és lícit, es permet, que una empresa pugui vendre més bitllets de la capacitat que té, doncs, en aquest cas, un avió. Això és lícit, es pot fer. És l'única excepció.
És curiós.
El
com
que
és
passa que es pot... és que...
Quin percentatge més, perdoni? Hi ha un màxim? O pot vendre tot?
Bé, jo ara mateix això no tinc exactament la normativa aquesta que regula l'overbooking, però això doncs, ja és un tema més europeu, no és una qüestió d'aquí. Però sí que en el cas que hi hagin afectats o que realment doncs, pugui haver-hi persones que no poden entrar perquè l'avió és de ple, sí que ja es preveuen una sèrie doncs, de... hi ha uns drets, entre altres qüestions, el dret a escollir entre la devolució de l'import o el mitjà de transport alternatiu, un dret d'assistència, és a dir, rebre gratuïtament menjar i begudes suficients en funció del temps que calgui esperar, dret de compensació, que va dels 125 als 600 euros en funció de la distància i de la diferència en l'hora d'arribada respecte a la prevista, i sempre el dret d'informació en els afectats.
Per tant, no li surt gratis a la companyia aèria aquesta anomalia, també s'ha de dir.
No, clar.
I suposo que casos de no poder entrar després de comprar el bitllet n'hi ha pocs, perquè suposo que si es permet també és perquè moltes vegades hi ha cancel·lacions.
Exacte. Això, bueno, suposo que, diguem, el per dir-ho així, el lobby de companyies aèries doncs va plantejar en el seu moment una situació que sí que es deu donar, doncs, que és això, no? Que hi ha gent que cancel·la... És a dir, tenen un percentatge doncs de cancel·lacions que deu ser més o menys fix. No?
Parlant d'anomalia, senyor Malià, en el cas de que la companyia aèria cancel·li el nostre vol, sigui doncs, per motius propis de la companyia, sigui per raons extraordinàries, què podem fer?
Bé, aquí tornem una mica. És a dir, hi ha una sèrie de drets. Tenim una sèrie de drets que són molt semblants als que hem comentat per en el cas de la denegació d'embarcament per overbooking, que seria també el dret a escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu, el dret d'assistència, rebre gratuïtament menjar i begudes suficients en funció del temps que calgui esperar, incloent la possibilitat d'allotjar-nos en un hotel si és que doncs hem de passar una nit, per exemple, el dret d'informació, que ens han de donar en tot moment sobre la situació de la possible arribada del vol o del transport alternatiu, i igualment tenim dret a una compensació idèntica a la que se'ns ofereix en el cas de l'overbooking, llevat que la cancel·lació s'hagi informat en un mínim de 14 dies abans del vol o que el transport alternatiu hagi arribat prop de l'hora inicialment prevista.
També si tenim endarreriments amb el vol, també tenim drets.
Sí, els retards, bé, la normativa europea parla de grans retards, que es considera un gran retard, es considera a partir de les 2 hores. Dues hores o més es considera un gran retard, que també dona lloc a una sèrie de drets.
Sí, com que ens queda poc temps, i per simplificar, senyor Albert Malià, el tema de les pèrdues d'equipatge, això sí que hi ha gent a qui ha passat, no?
Sí, sí, és un clàssic, no?, amb el tema de transport, de transport aeri.
Tenim aquí, dret a indemnització, si no ens troben...
Hi ha dret a una indemnització que pot arribar fins als 1.300 euros. Aquí el que passa és que no hi ha unes compensacions automàtiques, i després una qüestió molt important, que sempre diem en el cas de les maletes o de l'equipatge, que és que en el cas que haguem facturat un equipatge especial, això a vegades passa, no?, que portem alguna cosa de gran valor, ho hem de notificar prèviament, perquè si no, en cas de pèrdua, després podem tenir problemes.
Clar.
Per tant, és important recordar això.
I una curiositat afegida, no sé si, Carla, tu t'ho havies preguntat, en el cas d'un avió amb molt pocs passatgers, es pot cancel·lar el vol? la companyia ho pot fer? Ens consta que alguna vegada s'ha fet i ha estat criticat, això.
A veure, jo crec que... Bueno, això no t'ho podria ara confirmar si legalment això és així. Jo crec que no. És a dir, no hi ha la possibilitat de fer aquesta... És a dir, si hi ha passatgers que han comprat el vol, és que si no, s'hauran d'aplicar les altres...
Les altres,
és a dir, el que dèiem abans, el transport alternatiu, etc.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Albert Malià. Gràcies, Carla Gràcia. Bon estiu i fins al setembre. Adéu-siau. Ara, de seguida, gràcies. Després dels titulars...
Hola, molt bon dia. Els exvicepresidents del govern espanyol, Rodrigo Rato i Elena Salgado, compareixen al Congrés dels Diputats per donar la seva versió sobre la crisi financera que ha fet que Bankia, Catalunya Caixa i Nova Galícia estiguin sota control de l'Estat. L'empresa Las Vegas Sands, que té el projecte d'instal·lar un complex d'oci, joc i congressos a Barcelona o Madrid, ha reduït els seus beneficis un 16% en el segon trimestre d'aquest any. Aquí a Catalunya, el 90% de l'incendi de l'Alt Empordà ja és sota control. Els bombers, però, encara lluiten per apagar-ne un focus al sud del pantà de Boadella, que resisteix de moment a l'extinció. I en esports, ahir es va fer 20 anys que es van inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona amb l'original encesa del paveter a càrrec d'Antonio Rebollo i l'espectacular cerimònia a l'Estadi Olímpic. Ara Barcelona aposta pels Jocs Olímpics d'hivern 2022. Fins aquí les notícies.
Ara fa uns dies coneixíem algunes novetats en relació amb el procés de beatificació d'Antoni Gaudí. S'està enllestint la posició, que és el document sobre la seva biografia i les virtuts heroiques de l'arquitecte català. D'Antoni Gaudí podem parlar durant els propers minuts uns moments amb el seu biògraf i també membre de la comissió pro beatificació de l'arquitecte. Ell és Josep Maria Tarragona, que és enginyer industrial i periodista. Senyor Tarragona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està en aquests moments el procés de beatificació, ja gairebé 10 anys després del tancament del procés diocesà a Barcelona?
Sí, ha sigut una cosa molt llarga, però, en fi, si es mira amb la perspectiva dels segles o de les coses, tampoc ha estat, no?
Evidentment que no.
Ho mirem positivament. El cas és que ara ja hem avançat un pas important en la confecció de la posició, que és aquest document bàsic de la congregació, que és enllestir la biografia documentada de l'arquitecte. Amb això s'hi han d'afegir els estudis de les virtuts i alguns estudis documentals, i amb això quedarà finalitzada aquesta posició sobre la vida i les virtuts de Gaudí.
I això obre pas, juntament amb el reconeixement d'un miracle atribuït a la seva intercessió, a la mateixa beatificació.
Sí, bueno, són dos processos paral·lels. Aquesta posició, un cop estigui enllestida, llavors l'examinen els diversos consultors històrics, teòlegs, etc. de la congregació, i llavors passa a ser votada per la congregació, i si la congregació ho aprova, com ho esperem, doncs llavors es proposa al papa que signi el anomenat decret de virtuts heroiques, amb el qual Antoni Gaudí passaria a ser venerable. Tindria el títol oficial de venerable, si és que el papa ho desitja, no? Perquè això, evidentment, el papa no té cap obligació de firmar o no firmar un decret. Ara, paral·lelament, s'hauria de demostrar que per intercessió d'Antoni Gaudí s'ha obrat un miracle. I llavors, amb aquest decret de virtuts heroiques, és a dir, la declaració de venerable per part del papa i un altre decret que reconeixeria oficialment per l'Església aquest miracle que ha estat fet per intercessió d'Antoni Gaudí, llavors el papa podria beatificar Gaudí. Mm-hmm. Llavors, el que està en les nostres mans és el primer, és el de declarar a Gaudí venerable. El segon, pues, està en mans de Déu i en mans de Gaudí, diguéssim.
És important que, com en tots els processos de beatificació i de canonització, hi hagi fidels, hi hagi creients que s'encomanin a aquesta persona amb la convicció que des del cel ens pot ajudar. Aquesta tasca potser ha d'avançar encara més, no? La de la difusió de les virtuts de l'Antoni Gaudí sant, diguéssim, perquè l'Antoni Gaudí arquitecte amb la Sagrada Família és superuniversal, però l'altre potser és la que falta més.
Exacte. Vull dir, l'Antoni Gaudí arquitecte és realment extremadament conegut, no? Però l'Antoni Gaudí Cristià, diguéssim, la nostra associació modestament, ha sigut una punta de llança en donar-lo a conèixer i ara és acceptat per tothom, no? Però no, no pot ser conegut, tan conegut, no? Llavors, efectivament, el que Gaudí, la seva vida, és un model de virtuts cristianes, que és del que es tracta, que en el seu cas s'apliquen a la seva tasca d'artista, i una de la seva obra principal com a artista és precisament la Basílica de la Sagrada Família, doncs això és el que és menys conegut i el que s'hauria de conèixer més. I crec que és creixent, perquè si nosaltres veiem els fulletons i les estampes que repartim, i sobretot les peregrinacions que hi ha a la seva tomba, de molta gent que va a la Sagrada Família, doncs sí, són turistes, però molts d'ells baixen a la cripta i veneren la tomba d'Antoni Gaudí. I llavors les estampes que recullen i els fulletons que recullen doncs són en moltíssimes llengües i cada vegada més, no? I a més en número creixent. O sigui, nosaltres podem dir que la devoció a Gaudí és completament internacional, això és el primer. I segon, que és creixent, o sigui, estem hasta una mica, fins i tot una mica espantats del número d'estampes que s'arriben a distribuir. Però, bueno, pot ser molt més. I en tot cas, és necessari per la beatificació i després per la canonització que alguna persona que tingui una necessitat greu demani un miracle a Déu per intercessió de Gaudí i que aquest li concedeixi.
Hi ha una pregària per a gràcies particulars, com en tots els candidats a Beat, i aquesta pregària la poden fer els creients que vulguin demanar aquesta gràcia particular. Ens consta que a la comissió han arribat nombroses gràcies obtingudes, no necessàriament han de ser reconegudes totes com a miracles, però sí que són agraïments que la gent fa, i en tot cas el reconeixement d'aquest fet que es prova que és sobrenatural és el que obriria juntament amb la posició, obriria, perdó, les portes a la beatificació de l'arquitecte d'Antoni Gaudí. Algun desig per acabar sobre el futur immediat d'aquest procés i, sobretot, si pot haver-hi alguna novetat els propers mesos? Esperem que sigui així.
Sí, sí, nosaltres esperem enllestir aquesta posició en els primers mesos de l'any que ve, o sigui, de 2013, i per tant, serà un altre pas, no? Però, mentrestant, el que més ens agradaria és això, que aquestes cartes que rebem contínuament de gent de tot el món agraint la intercessió de Gaudí per diversos favors, pues que un d'ells sigui un favor tan gran que l'Església el pugui reconèixer com un miracle.
Moltes gràcies, Josep Maria Tarragona, arquitecte, perdó, biògraf d'Antoni Gaudí, enginyer industrial, i també doncs, membre de l'Associació Pro Beatificació d'Antoni Gaudí. Molts ànims en aquesta tasca on vostè està treballant força, la tasca de difondre les virtuts d'Antoni Gaudí perquè la gent s'hi encomani, també d'enllestir aquesta biografia per a la seva beatificació. Bon dia i bon estiu. Una abraçada.
Una abraçada. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils, del 21 de juliol al 14 d'agost. Divendres 27, a la cripta de l'ermita, Ricard Rovirosa. Dilluns 30, al castell de Vilafortuny, Soler Barrera Madagascar Trio. I dimecres 1 d'agost, al mateix castell, Marcelo Mercadante Quinteto. Tots els espectacles seran a les 10 de la nit. Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Més informació a festivaldecambrils.cat.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Aquest estiu, vine al cinema i acompanya els teus amics, els Cadells, en una emocionant aventura plena de misteris. Seran capaços de salvar la ciutat de Venècia abans la malèfica bruixa Cornella no la sequi? Gaudeix amb els Cadells de la fantasia, la màgia, l'amistat i l'humor. Els Cadells i el codi de Marco Polo, amb la veu de Carlos Latre. Ja al teu cinema.
Què és triar i per millor?
És comprar la carn Hipercor de la manera que et sigui més còmoda. Al nostre mostrador de carnisseria...
O en pràctiques safates d'autoservei. I sempre al millor preu.
Com ara, els filets primera B de Noll, ara 9,95 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa, la vida musical de les persones grans a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui coneixerem Jaume Blanchard. Cantava de petit i canta en una coral, però parla amb molta passió, sobretot quan explica les seves vivències escoltant òpera. Coneguem-lo.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc en Jaume Blanchard i Brunell, que vaig néixer a Sant Celoni, però des de l'any 65, que em vaig casar aquí a Barcelona, doncs visc aquí a Barcelona.
Coneguem la seva activitat.
Jo vaig néixer el 36, va venir la guerra, i el que va passar és que l'església la van cremar a Sant Celoni. Es va haver de refer, i per allà l'any 40, cada vegada que el pare anava a cantar, els diumenges, Jaume, vols venir amb mi? I apa, cap ofici, i el meu pare cantava en el cor parroquial. Era tot en llatí. Recordo que inclús a la festa major havia cantat, mira que jo em anava fent gran, m'afegien els cants perquè els vaig aprendre tots d'oïdo. Quan vaig tenir uns 7-8 anys, a casa, a la família, per part del meu pare, entre ells hi havia dos capellans, i un era rector del Collell. Jaume, vols venir al Collell? El Collell, en aquella època, a l'hivern, era col·legi, de seguit. Hi havia una escolania ben feta. També vestíem com els de Montserrat. Portàvem el roquet blanc i vestíem igual. Quan se venia el mes de maig, les salves maries i tot això, doncs potser n'hi havia dues dotzenes, com aquell qui diu. I després en allà, doncs, de cançons ja se'n cantaven més. O sigui que el cant no el vaig abandonar. De Sant Celoni vaig passar al Collell. Bueno, després del Collell, doncs, esclar, havia de buscar feina i em vaig inclinar pel ram dels teixits. Vaig anar a estudiar aquí a Barcelona la teoria dels teixits i vinguent tan sovint aquí a Barcelona que encara no m'hi havia aposentat alguna escapadeta i ja començava de fer el liceu. Però la primera vegada que hi vaig anar acompanyat del pare. El pare era un gran aficionat al cant, sobretot a l'òpera. Era l'any 52, el meu pare em va portar a veure cavalleria rusticana i els pallassos. Recordo que m'havia dit: Jaume, hem pagat 60 pessetes, quart pis, primera fila. I vam pagar, doncs, el preu que valia aquelles èpoques, 60 pessetes. Després ja vaig començar a anar sol, l'Andrea Chenier ja va ser la tercera òpera i després en van venir moltes d'altres, moltes d'altres. Sempre era quart i quint pis i entrava pel carrer del costat, com tots els més aficionats. I anava amb un pa amb tomàquet i embolicat en paper de diari, com aquell que diu, perquè aquelles èpoques no es miraven gaire les coses, i m'emportaven i m'arriba del sopant allà. I fer la cua, i quan obrien doncs, els esglaons de dos en dos o de tres en tres, pujar com podies i agafar el millor seient. Una vegada no vaig trobar lloc en lloc i vaig veure una ida ajunellat. Crec que ningú més ha vist una ida ajunellat. Els passillos, aquests passillets estaven plens i vaig estar dret en el quin pis, a prop de la boca de l'escenari, amb un noi, cada vegada que començava l'acte, doncs, què noi, estàs a punt? Sí, jo m'ajunellava i ell, aixancarrat, anem a dir, amb els peus i les cames així en forma de V, posava un peu en un banc i el peu a l'altre d'això i agafat en la brana de ferro, doncs ell anava mirant que podia treure el cap més bé que jo només treia més el cap perquè com que estava ajunellat, doncs hi havia el tros de paret de la brana que m'ho privava. Que aquella època hi havia és que hi havia expectació que crec que ara no existeix. Si donava més valor eren els concertants. Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto solle tu. El concertant és molt bonic, és el moment, anem a dir, de la composició, vaig a dir la paraula cumbre. Quan veus que comença una veu, l'altra el contesta, i després s'hi posen entremig, si hi ha soprano i hi ha contralt, a part de tenor i baix, et trobes quatre veus que s'alternen i és molt bonic. El teatre sols es pot parlar els personatges que formen el diàleg, però en l'òpera s'aconsegueix una harmonia i una unitat. Això, aquesta polifonia, es pot perdre i a vegades es perd el que és el text, però respon al principi purament de la composició de la música. I això és molt important. Els més famosos és, diem, la Lucia de Lammermoor. I després, per què no, hem de dir, doncs, el del Rigoletto. N'hi ha moltíssims. Però abans s'esperava això dels concertants. El meu pare em deia, aquí s'ha de sentir el tenor, sobretot fixa-t'hi en el tenor, que si no el sents és que no té l'esperit que ha de tenir. Era un mestre que tinc des del petit i que hi penso moltes vegades. El Tadei, amb el Mònaco, els hi vaig veure fer un gran Otello. Un Otello sensacional. Tant, que encara he trobat en la coral a Bon Canto, aquí a Barcelona, a la coral Mata de Jon, hi ha una senyora que també hi era. I hem coincidit fer comentaris de que, perquè no solament ho va cantar fantàsticament bé, sinó que era un gran actor. Aquella escena final de la Desdèmona. ell al llit i de la manera que anem a dir la mà. I llavors ell se suïcida i cau mort. El llit era dalt d'una escalinata i va caure amb la seva capa, rodolant avall, 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 avall. La gent allò va ser una cosa insuperable. Escapades en el Covent Garden en vaig fer diverses. Val a dir, que jo sempre he tingut tanta afició a veure òpera, que un dia al sortir, no sé què havia anat a veure al Covent Garden de Londres, no ho recordo, a pocs metres i al davant hi ha un teatre de la màxima categoria. I em va saber greu perquè cantava la Ginger Rogers. Ginger Rogers és d'aquella època d'en Fred Astaire i companyia, que hagués sigut l'única oportunitat a la vida de poder veure aquesta dona en allà actuant. Però noi, l'òpera havia passat a davant. Per descomptat, he vist grans òperes, he vist grans cantants d'aquella època, perquè des de l'any 52 és quan hi anava més, doncs, la part que em quedava de solter i els primers anys de casat, però després, esclar, jo tenia altres problemes, sí. Però la veritat, en tinc un gran record. Sí. La coral, som prop de 40, hem viatjat inclús a diversos països. La coral es diu Mata de Jong. Hem cantat a França també, som gent gran, ara som gent gran, sí. Era una coral de pares, com que ens van continuar encara la majoria hi som. La Teresa Jiménez i ara hi ha una noia des de fa uns 10 anys que es diu Esther Toñate, que també ens agrada molt i és boníssima, molt. Cantem de tot alguna obra francesa i hem cantat sobretot catalanes. M'aporta, doncs, com que ja fa 27 anys que sóc en la coral, doncs, esclar, una amistat grossa amb tota la colla i això, doncs, ens aporta de vegades a anar a diferents concerts i a altres coses. Però la veritat no solament és això, sinó que en el Palau de la Música me n'he fet un tip i també estic abonat en l'auditori. Però ara anem a la carta. I ens agrada molt estar al costat del que és l'orquestra, en aquelles localitats que hi ha als costats, perquè veure el director és molt important. Et passes rato i rato a veure les entrades dels directors i sempre jutges de quina manera viu la música i com la sent la música.
Jaume Blanchard canta la coral Mata de Jong, amb qui ha cantat grans obres de diferents compositors, Haydn, Gounod, Brahms, Mendelssohn, però ja hem vist que la seva gran passió és l'òpera, veure i escoltar-la. Veiem què ens aporta escoltar música.
Escoltem què en diu Melissa Mercadal, psicòloga i musicoterapeuta.
Els beneficis que pot aportar escoltar música, per una banda, doncs, recordar aquella música determinada o aprendre o estar encuriosit per una música nova que pugui escoltar. El fet del plaer que pot produir, o sigui, el benestar i el gaudi que pot produir d'escoltar una música. Quan escoltem música, doncs, ens desperta records, ens desperta emocions i fins i tot pot ser una manera de reflexionar, no? Una estona per fer un treball o fer una introspecció, i escoltar música és una activitat molt apropiada per aquest tipus de treball o d'activitat.
Voleu compartir la vostra història musical?
Voleu ser els protagonistes de la vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I finalment, en Jaume Blanchard ens ha triat dos dels seus fragments operístics preferits.
Una, però és molt curta i la gent no hi té cap afició. Molt curta, és Amor Tibieta, de Fedora. És preciosa. Bueno, la vaig descobrir amb un Plácido Domingo, amb una Fedora, que la va cantar amb un ímpetu, d'una manera que se m'emportava. I la desconeixia. I la veritat, l'he buscat per tot arreu i la tinc gravada. Aquesta, precisament aquí, en la... l'ordinador. M'agrada posar-lo, per exemple, per en Jussi Wehrling, comparat amb en Laureano Pertile, amb en Benjamino Gigli, amb en Giuseppe Di Stefano, amb l'Enrico Caruso, amb en Nicolai Gueda, amb en Carlo Bergonzi, també, no, esclar, amb el senyor Pavarotti, amb el Luciano, amb en Kraus, amb en Plácido Domingo, amb en Laureano Volpi, amb en Franco Corelli, amb en Miguel Fleta, amb el Ricardo Vinyes, tantes altres obres com hi poden haver. A en Vinyes no li he pogut sentir la Mora Tidieta perquè em sembla que no la té gravada. Hi ha un duo d'en Baile en Màscara, que és una cosa insuperable, el duo d'amor que és en el segon acte.
Abella, tu mami, abella, tu mami!
A mi m'agraden els duos a l'estil de Verdi. Són més d'ímpetu, de més fortalesa. Canta ell, li respon ella, i els dos, llavors plegats, canten la repetició de lo principal que han cantat. L'estil de mort i amb ímpetu m'agrada més que, per exemple, el de l'Otelo. El de l'Otelo es canta en el segon acte. Sí, és molt maco, és preciós, però l'amor suau, o anem a dir el de la Lucia de l'amor, sí, també, és molt fi, però és que jo m'agrada passió. I llavors, esclar, d'aquí surt l'agut final. I en Verdi els acaba bé, els acaba molt bé.
Si acabar amb un agut és acabar bé, doncs avui hem acabat molt bé. Escoltar la música que ens ha donat moments d'intensitat anys enrere és també una manera de reviure aquells moments i veure quantes coses hem rebut al llarg de la vida, quantes vegades hem posat la vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
acabem el programa felicitant els Joaquims i les Anes. Avui és el vostre sant, Sant Joaquim i Santa Anna, els pares de Maria, la Mare de Déu. Moltes felicitats a tots els qui porteu aquests noms. El primer cafè de Ràdio Estel també recorda, entre les festes populars que hi ha a Catalunya aquests dies, les de Mataró, que tindran el seu dia fort demà i sobretot aquesta propera matinada, com cada 27 de juliol, la festa de les Santes a la capital del Maresme, Santa Juliana i Santa Sempruniana, dues màrtirs dels primers segles del cristianisme. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Jordi Carretero, el David García, el Joan Pinyol, l'Anna Buch, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.